Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
La Mercè!
Cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits, les cassoles en el...
7 minuts que passen de les 5, està... què? Tota la temporada així, no?
La Mercè!
Val. Pau Gascó, com estàs?
Molt bé, la Mercè!
No ho fas igual, eh?
No, ja,
és complicat,
ja practicaré.
Rosa López, va estar amb vosaltres divendres.
Va ser una passada,
la entrevista. Vam fer el cafè, va seguir?
Sí, 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 m'ha encantat. T'ho volia dir, de fet.
Ai, moltes gràcies, va treure a ballar, eh?
Ja vaig
a veure quan
quina
em treus
química,
a ballar, tu,
quina
eh?
Quina química.
No, per això haig de dir que això va ser una feina de Mondelo, que diria que va ser Mercè Mondelo, de xarxes socials, perquè portàvem com 4 minuts ballant i...
No, no, però
l'entrevista. Ah, però des del ball.
No.
Bueno.
El ball també, clar.
Escolta, jo em pensava que em portaries menjar.
Avui seria que hagués sigut perillós. Tinc tots els serveis secrets del món mundial que no estan fixant-se en la zona de Palestina, fixant-se en el meu historial de navegació de l'ordinador d'aquesta setmana. Revisat totes les coses.
Què és aquest hype que ens has fet?
Avui parlem de verenos, de verins, de metzines...
Va, tira, va, verins.
Vivim envoltats de verins. Tenim els peixos, el famós peix globo, el fubu.
Qui és el fubu?
Fubu és un peix que s'infla quan té por, s'infla, puf, i sembla
més
gros.
Fubu, sí.
Aleshores, hi ha un actor, comencem amb, ja fortíssims, amb un famós actor, el Bando Mitsuguro, eh?
Home,
coneixes?
Tota sí, la vida, home, sempre. Tota la vida. Bones pel·lis.
Sí, bueno, no pel·lis no, és un actor de kabuki que va voler menjar-se els fetges del fubu perquè creia que era immune a les toxines del peix globus. El pobre home va morir.
Home, però a veure, és que...
Sí, selecció natural, si us en diu, selecció natural. Un any normal al Japó, 50 persones s'intoxiquen, moren i s'intoxiquen... Perdó, unes 50 persones a l'any s'intoxiquen per fubu i una gran part en moren.
Però, o sigui, el fubu, per tant...
És tòxic, però es menja.
Val, és que és la pregunta.
Clar.
I això com ho fem?
Són uns cuiners que tenen els títols especials per manipular el fubu.
Ah.
Són 4 anys de carrera només per tindre el permís per poder manipular el fubu. A més, s'ha de saber treballar sense tocar unes certes membranes que són els que fan que alliberi les toxines i que es contamini la carn. Si ho fas bé, pots menjar-ne. Però és com una ruleta russa.
Però això juga... Clar, és una ruleta.
Mira que hi ha peixos
ruleta
per menjar, però clar, la gent ens agrada.
Ens agrada anar allà.
Exacte.
Al merder.
Continuem. Amb les fruites i verdures també tenim verins.
També,
els albercocs. Els albercocs tenen uns pinyols, que és com una ametlla, que si l'obres és una ametlla. Doncs aquelles ametlles contenen cianur. Toma, t'has quedat de piedra.
Home, sí, i ara què fem?
Doncs res, home, no, els pinyols, alguna vegada has menjat pinyol d'albercoc?
No, no.
Val. Doncs et diré que sí, possiblement. N'has begut amareto?
Pues diria que sí.
Doncs l'amareto es fa amb pinyols d'albercoc?
Sí.
A veure, es fan amb ametlles amargues que també contenen cianur i amb els pinyols dels albercocs. A Itàlia, els amaretti, que també són unes galetes amb segurs d'ametlla amarga, les ametlles amargues poden ser molt amargues i costa de trobar-les, perquè no està clar, no, és molt difícil graduar la intensitat d'amargor, però amb els pinyols d'albercoc és més estable. Per tant, es consumeix cianur en petites dosis i no passa res.
I no passa res, no passa res. Però, perdona que torni a lo dels albercocs, que m'he quedat una mica pillada. Tu dius que és l'os, diguéssim.
L'os el trenques i dintre de l'os hi ha una ametlla.
Val, doncs aquesta ametlla, no us ho mengeu.
No, es pot menjar, però no en mengis 200.
Ah, val.
Clar, pots menjar-ne alguna. Igual que ametlla amarga, has menjat alguna
cosa. Paula té una cara, però ara mateix de
preocupació.
Demà porto jo el postre. Sí, eh?
Però alguna ametlla amarga has menjat, no? Has enganxat alguna ametlla amarga d'aquelles
que... Sí, que a vegades... Què és
això? Aquell gust és el cianur.
Ja està, val.
Però s'ha de vigilar amb la concentració d'això. No, però no passa res.
Jo ho sé, però ja saps que jo no tinc...
La família de les patates, les nostres amigues, les solanàcies, te'n recordes de quan vam parlar? Tenen alcaloides, que són tòxiques, com la cafeïna, el tabac, la nicotina... Després tenim els bolets, com vam dir el passat dilluns 9 d'octubre. Podem recuperar l'episodi a l'app de Ràdio Estel. Tenim les toxines dels bolets. Després, les espècies. Les espècies també tenim verins, com la cumarina, que la trobem dintre de la fava tonca. La fava tonca és una fava que fem servir als restaurants per donar uns aromes que recorden... És una barreja...
Però què vol dir una fava tonca?
És una fava seca,
sí,
que la ratllem i ens dona uns gustos, com si fos canyella o no moscada.
I es fa servir bastant a la cuina?
Sí,
tu
la fa... sí, sí, la cuina pija bastant, sí, sí. Clar, és que no puc dir alta cuina... La cuina pija, sí.
Però, un moment, i amb què ho acompanyes? De què posaries tu la fava tonca?
Ara l'estàvem fent servir amb el suflé de xocolata.
Amb el suflé de xocolata?
Va perfecte,
ah, sí?
Sí, una miqueta.
I on compres la fava tonca?
Ens les venen. Als Estats Units està prohibida, aquí no.
Ja està, i per què està prohibida? Perquè n'hi ha...
Perquè porta la cumarina, que és un verí. Però també tots els xefs... Aquesta setmana ho estava buscant i he llegit una entrevista al Grana Chats, que és el xef, xef propietari d'un restaurant a Chicago, i diu que no tenen problemes per trobar-ne. O sigui, que,
o sigui, que és una mica mercat negre,
sí,
que podrien...
Total, total. Diu que els restaurants amb 3 estrelles Michelin en tenen tots. No sé si hi ha un dealer que va allà amb les faves tonques a les gabardines i va portant fava tonca. Però bueno, mira.
Ai, aquesta fa... Mira, jo...
Ara has de dir que tens por, però tens molta risa.
Sí. Però jo, senyor Xulguió, ara mateix tinc por, Pau, per tot el que ens estàs explicant, perquè hi ha moltes coses que mengem que i hi ha verí.
Sí. Jo crec que per anar més segura hauries de tindre contractat un tastador de menjar. Des d'Egipte tenim constància de l'existència de persones encarregades de tastar el menjar dels reis, faraons i emperadors.
Jo aquí tinc la jarge.
La jarge. Em sembla que la jarge et faria servir tu de menjar, perquè tens tantes ànsies de menjar. Jo, em sembla que et tires damunt de qualsevol cosa.
No, no és veritat.
I la jarge veuria si tu pringues o no.
La jarge té molta més gana que jo.
Jo crec que menjaríeu les dues alhora.
Però saps, mira, només fem la prova. Ara mateix la jarge no ha dinat.
Ja.
Avui no ha dinat i diria que ha anat
a buscar
jala.
Sí.
Bueno, escolta.
Escolta'm, doncs això.
A
doncs
veure, dèiem, un tastador.
Teníem els tastadors. El més famós de tots i és precisament la Lotus, que, si us recordeu, us vaig explicar l'altre dia que Claudi, l'emperador, el César Claudi, va morir intoxicat. Doncs ell tenia un tastador que era la Lotus. Clar, molt, molt professional no va ser. No són massa... O sigui, els experts diuen que no són massa útils perquè, com sabem, alguns verins triguen molt en fer efecte. Un verí de bolet, d'amanita phalloides, triga 5 hores com a mínim en fer efecte. Si tu deixes menjar a la Marta un plat de bolets i t'esperes 5 minuts, no li passa res i te'l menges tu, això no et garanteix que no t'intoxiquis.
Mal.
O sigui, per tant, moltes de les substàncies químiques que són verins no serveixen, no en serviria el tastador.
Perdona, que m'ha escrit el mestre Virgili. Ara s'enfadarà el mestre Virgili perquè ho dic en antena. He dit pillada, i no es diu pillada, eh? És atrapada.
Atrapada.
Atrapada. I os és pinyol.
Os és pinyol.
S'ha de dir pinyol, eh?
Val.
Barenos. Paraula de Virgili.
Barenos. No, verins, metzines. Anem amb l'Obama, amb president Obama. No sabem si és del tot certa, però a LinkedIn va sortir una oferta de feina que resava així. Vols unir-te a la primera línia de guerra contra el terrorisme, però no ets fan de les armes? Menjaràs els millors aliments i crispetes ocasionals per garantir que siguin segurs per al líder del món lliure. Dius, home...
A veure...
Sí, no?
Sí.
Tu treballaries de tastadora de menjar?
Sí.
Sí?
Home,
no t'has pensat gens... Veus que en tenia raó? Bé, doncs, per reafirmar el fet...
Però tu no.
Ostres, jo m'hauria de pensar molt. Però ja, de fet, ja ho soc, no?
Bueno, clar.
De fet, ja ho soc,
sí,
amb la feina.
T'hi dediques, això.
Tasto el que faig. En Gabriele de Carvalho, un cambrer del bistró La Fontaine de Mars, va confirmar que el menjar del matrimoni Obama durant una visita que van fer a París va ser tastat abans de tocar les seves forquilles, cosa que no va agradar massa als xefs. O sigui, si els xefs ja tenim orgull, ja no et dic un xef francès de París. Tot i que fons de la Casa Blanca neguen l'existència de tastadors, afirmen que des del servei secret es vigila molt de prop l'elaboració de tot el menjar que ingereixen els presidents. I no seria agosarat pensar que el tast fora una de les seves obligacions. I cito explícitament perquè m'ha encantat aquesta frase de la Casa Blanca. Al servei secret no li importa gens la delicada sensibilitat i orgull del xef.
Ah!
Toma!
Mira!
Jo potser enverinaria el del servei secret. Els Obama no, però el del servei secret sí. Bé, a Pequín, a Beijing, 2008, a les Olimpiades, es van fer servir ratolins. I aquí sí que tenia...
No hi és la Marta? On està la Marta? No ha tornat de... No la tenim, eh? És que, clar, a veure...
Espera. A les Olimpiades estava ella.
Bueno, ara s'enfadarà, eh? Però...
Ah. Bueno, saltem, bueno, aquest tros, veure, saltem, sí, aquest tros.
Després el recuperem després, si et sembla.
Sí. Ara anem amb... En, jo, en Foix. És quan dormo que hi veig clar. Foll d'una 12 a medicina.
Ai, a veure...
Tot i que la mort per enverinament pot semblar indolora, res més lluny de la realitat. Durant la recerca per aquesta secció he après que si una cosa comparteixen les diferents substàncies utilitzades per apagar vides són els terribles sofriments i llargues agonies que produeixen.
Per tant, o sigui, el que ens vols parlar, Pau, són els tastadors de menjar en la història. Hem trobat casos de morts famoses per causa del verí.
Sí,
és això?
A part de les feines de tastadors de menjar, que suposo que devien impressionar, no? Si tu vas a veure algú i veus que té un tastador de menjar, dius, ostres, aquesta persona té un nivell,
aquí, aquí a nivell, aquí a nivell,
però
clar,
tampoc no servien de massa, no, perquè ara parlarem dels altres, però els no humans. Però ara volem parlar dels que, dels directament els famosos.
Sí.
El que va fer el tema, el que la Marta em va dir, escolta, em podries parlar un dia de famosos enverinaments?
Ara.
Pues ara anem a això, va, els famosos enverinaments. Tenim Agripina, l'enverinadora de Claudi, que aquest ja l'hem parlat, val? Després tenim Margaret Drummond. A veure, molt famosos tampoc són. Però, bueno, els agafarem amb pinces. Era amant del Jaume IV d'Escòcia.
La final... Margaret Drummond.
Sí.
Val. Va,
que era l'amant, i aleshores, com que els nobles escocesos no volien que el Jaume es casés amb ella, diuen que el van enverinar amb ella i les seves dues germanes amb un plat, el porridge.
Home, el porridge.
Però és que això ja enverina per si sol.
A mi m'agrada molt el porridge.
No. Sí, són unes farinetes que pots arreglar parets.
Escolta, saps el que m'agrada i que acabo de descobrir fa poc? Ara diràs, no!
Què?
M'agrada molt la sèmola.
Ah?
La polenta, perdona.
Ah, la polenta, sí.
Perdona,
sèmola,
la polenta.
Sí, sèmola.
Però és boníssima.
Sí. Home, si no li poses alguna salseta o alguna
cosa... No, zero, pelada.
No, una cua de bou al damunt...
Boníssim.
Una salseta.
Bueno, tornem a això.
Doncs que crec que el porridge intoxica per si sol, ja, perquè et fa un tap...
Com un tap,
a la bola i et amaga, disfixia. Després, el rei Eric XIV de Suècia diuen que va ser enverinat per una sopa de pèsols. No seria massa agradable pels nens que no els agraden els pèsols que els expliquéssiu aquesta història. Veus? Ja està. Un altre motiu per odiar els pèsols. Hombre!
Ja arriba la Harky, a veure.
A veure, que tenia que parlar de Pequín, 2008.
Ah, mira com va ell, en porridge.
Porridge.
Porridge de... Què has dinat, tu, a Harky?
Més o menys.
No, o sigui, no ha dinat. No ha
a mitges. O sigui, jo que sabia que venia en Pau Gascó.
Mira, que tenim el Marginet també per aquí, que diu que no ha dinat berenar. Tampoc, però què ens passa avui?
Anem molt mal menjats.
Això és maltractament animal, eh?
Ui, tant, mira. Molt animal. Podria ser un nom de programa. És que el Pau ens ha parlat,
sí,
d'uns ratolins a les Olimpiades de...
Ep.
De la Xina.
Ah, sí?
Sabies que el menjar, tot el que vau ingerir a Pequín, sí, va ser tastat per ratolins?
Ah, sí?
Sí.
I els hi va agradar o no?
No ho sé.
Clar, això és molt... Perquè, clar,
els que van sobreviure.
Els ratolins encara no han desenvolupat la capacitat de dir si els hi agrada o no.
Jo crec que l'expressivitat, la comunicació no verbal d'un ratolí, pots entendre. Suposo que els laboratoris...
Sí, allò quan no es belluga, allò que diu, no respon, és que és senyal que no li ha agradat. Deixa'm dir, mira, que hi havia el restaurant 24 hores obert a la Villa Olímpica, amb menjar de tot el món, perquè, clar, hi havia gent doncs, que et venia
de tot el món,
i la gent competia a totes hores. Per tant, el restaurant sempre estava obert. Hi havia un McDonald's, també, 24 hores,
a dins
de la Vila Olímpica, que era, evidentment, doncs, on anàvem a menjar els que no ens cuidàvem tant, per donar-nos alguna... O sigui, fora de les hores oficials, dels àpats oficials que teníem a l'equip, doncs t'escapaves allò a buscar un gelat o un pollastret fregit...
Doncs el que comentàvem amb la Mercè és,
sí,
que els verins triguen molt en fer efecte i un tastador de menjar, voldria saber si un de vosaltres... Ella, tu faries de tastadora de la Mercè o la Mercè seria tastadora teva?
Què diries?
Que ens ho preguntes?
Sí, a mi m'ho ha preguntat. Tu què haguessis dit?
Jo tastaria per la Mercè.
Sí, olé.
Sí, jo seria la seva tastadora. Sí, olé. Sí.
Ah, sí?
Però abans no hagués tastat ningú? O sigui, jo seria el primer graó?
Sí.
O abans, per exemple, en Ferran Capdevila com a productor?
No. És que, com és la tia? O sigui, ja està buscant aquí.
No, jo... Depèn de qui, esclar.
Clar, però si t'esperes...
Qui cuinaria?
Això és una bona pregunta.
Si cuinessis tu...
Què?
Cap problema.
Si cuinés
a Gascó.
Jo faria de catadora.
La Mercè.
Si cuinessis tu, jo convidaria en Pau Gascó que fes de...
De catador.
Exacte, de ratolinet.
Aleshores, el tema està que quan tu tens un... molts dels verins triguen moltes hores en fer efecte. No, no pot ser que tu li donguis alguna cosa de menjar a la Mercè i aleshores als 5 minuts, si no li ha passat res, et t'ho mengis, perquè pot passar que trigui més estona.
Això fas a les pel·lis, clar. Les pel·lis, com que tenen un temps reduït, no, què veus? Doncs que posen allà uns polvets a l'aigua, Mercè, aquesta aigua tens aquí, i res, al cap de... no acabaries el programa, fulminada. Però això en realitat no és així.
No, molts verins triguen més de 5 hores.
Aquestes ametlles que m'heu donat, també.
Pot ser. Això les
ja ho veurem.
Qui me l'ha donat?
Va, doncs els ratolins triguen, amb el seu metabolisme és més ràpid que el nostre,
ja,
i la majoria d'aliments que es van fer servir, com la llet, els arrossos, els cereals, l'alcohol que consumíeu a la Vila Olímpica, els van fer tastar ratolins.
Pobrets.
I sabien que amb 17 hores, si els ratolins havien pringat, vosaltres no ho menjàveu. O vale, sí, no ho sé.
Doncs em quedo molt més tranquil·la després de què, 15 anys?
Sapiguem que no sé quants ratolins es van...
No sé quant retard s'ha de tenir, però em sembla que en 15 anys ja m'hagués hagut de passar alguna cosa, no?
S'ho van mirar bé, s'ho van mirar bé,
Doncs,
doncs
molt bé.
Continuem amb els famosos. Que,
sí, amb aquesta sopa de pèsols.
Sí, total, que l'Eric 14 de Suècia va pringar. Després teníem la família Borja. Els
de l'arròs, ai, els de l'oli, els Borja.
Borges, no...
El que m'hi menja.
És que he de dir...
Els de Terol, que van ser papes. Tenim ells feien servir el verí que deien la cantarela. No en tenim certesa d'ells. O sigui, d'aquest verí és arsènic. Se suposa que era arsènic barrejat amb vísceres de porc.
Ui!
Cosa que els feia insípid. O sigui, això no em quadra massa, perquè vísceres de porc i insípid no em sona. No.
Uns callos.
No, exacte. O sigui, seria bastant pudent.
Sí, pudent.
Alexandre VI, que era en Rodrigo Borja, pare de Lucrecia i de César, era un dels que més utilitzava i tenien fama de que si anaves a menjar a casa seva, encara que no fossis el seu enemic, et feien servir com a conillet d'Índies a veure si pringaves.
Home,
o
sigui, doncs, però...
sí, sí.
I la gent hi anava.
Suposo, clar, si no hi anaves malament, i si anaves també malament. El més catxondo és en César, que deien que portava a l'anell una mica sempre d'arsènic per posar-ne. Clar, d'aquí deu vindre-ho de fer el petó a l'anell, no? De dir, sisplau, que no s'obri.
Mare meva. O que ho estàs sopant amb ell i... saps?
Sí, sí, tu controlant la mà.
Però això en guerres també passa, no? Que la gent es porta una mica d'arsènic per si el prenen pres o alguna cosa, no? Te'l prens i...
Per fer un suïcidi. A la cort de Lluís XIV...
Això com ho saps, tu?
Bueno, que a Pequín vaig veure moltes coses.
Ja veig, tu. Aquests ratolins...
La cort de Lluís XIV, el rei Sol, era com el Gran Hermano o com a Operación Triunfo. Era un concurs de popularitat i aleshores entre els cortesans hi havia moltes tejemenejes, moltes guerres, moltes disputes i es feien servir verins. I un cas, Olímpia Maldacchini, va destapar l'afer dels verins en què es van jutjar més de 50 suposats alquimistes i van executar-se 36 persones entre el 1677 i el 1682.
Mare meva.
Només per sospites, eh?
Sí, o sigui, no tenia ni la certesa d'aquest cas.
Fins al segle XIX, si volies assassinar algú, el verí era perfecte, perquè no hi havia proves.
No hi havia proves, clar.
Eren de fàcil
això
trobar...
Això passa ara, també, a Rússia, per exemple.
No, però ara sí que hi ha proves. No. Al segle XIX, gràcies a un menorquí...
Qui?
El Mateu Urfila.
Ah!
Va ser el creador de la toxicologia. I gràcies a ell es van començar a poder demostrar que les causes de mort d'alguns personatges eren enverinaments. Fins al segle XIX eren suposicions. Tant podia ser el còlera com una intoxicació. Vale, continuem.
O sigui, estem repassant morts...
Morts famoses.
Famoses per...
O enverinadors famosos. Perquè tenim els Borja, que no sabem a quanta gent van arribar a matar. Ara ja anem amb els segurs. Fins ara tot eren suposicions.
Val.
Però a partir del segle XIX ja tenim...
Per les proves, i gràcies al Mateu Urfila, que no ho sabia, Urfila. Menorquí, doncs podem dir ja saber que...
L'Hospital de Mou porta el seu nom.
Ah, veus?
Sí, sí, sí.
Home, important.
Aleshores, anem amb la primera. Vosaltres, si us dic la viuda negra, us sona?
Sí.
Què és?
Un animaló, no?
Sí, també, però hi ha una senyora que és la viuda negra. És la senyora amb més edat al corredor de la mort. Aquesta senyora és una assassina en sèrie... I entre el 1966 i el 1989 va enverinar el seu pare, la seva sogra, el seu primer marit, el seu amant
Carai.
I el seu segon marit. Tots aquests són els que estan segurs.
Segurs, confirmats.
I tot això va destapar gràcies a que l'últim marit va ser ingressat greu, però no va arribar a morir. Mm. I a l'hospital li van fer exàmens, li van trobar arsènic...
Estava verd.
I van començar a regirar tot l'historial de morts sospitoses al voltant d'aquesta senyora, van desenterrar els cadàvers, van fer les proves toxicològiques i van descobrir que aquestes persones havien mort per arsènic.
Tate.
Després, el Charles Francis Hall,
Carai.
El cap d'expedició al Pol Nord, el 1870.
Mm.
amb aquestes expedicions, que hi havia, molt mal rotllos i tot això, doncs
atenció,
es van allistar...
per voler arribar al primer, no?
No, i perquè si el capità...
El fred...
El capità...
Ara.
Exacte. El capità devia ser un tio d'armes tomar, i el doctor de bord i el capità de veles el van enverinar. El que passa que van dir que havia sigut mort natural. El 1968, el seu biògraf va viatjar fins a la seva tomba, va fer analitzar mostres i van demostrar que havia estat assassinat per ingesta d'arsènic massiva durant les últimes dues setmanes de vida.
Massiva,
mare
meva.
Clar, perquè l'arsènic era un medicament. El doctor el portava, el arsènic es feia servir com a medicament.
L'arsènic per compassió.
Aquesta pel·lícula. Ara anem les de ficció.
Les de ficció, o sigui, les pel·lis, diguéssim. No.
Els enverinaments, ara hem fet enverinaments de veritat.
Enverinaments reals.
Ah,
ara
això...
fem enverinaments
de
mentida.
Saps per què m'interessa? Perquè estava esperant, i del Ferran Medina, acabes de parlar de Romeu i Julieta.
Clar.
No? Clar. Aquesta també computa.
Què passa que aquesta no és en menjar. O sigui, l'ingereixen, però no està camuflada dintre del menjar. No t'aprofiten de la teva gana per matar-te. Tenim Arsènic per compassió, com has dit, de Frank Capra, del 1941. Aquesta parella de dones tan maques que... que és protagonitzada per Clark Gable, no ho puc dir bé.
Clark Gable.
Que inviten a gent sense sostre, homes sense sostre a casa, i els intoxiquen amb el menjar. Clar, és la seva bona fe, no?, de lliurar-te de viure al carrer, però clar, deixa triar la persona si vol viure.
Ah, ells mateixos decideixen,
Les senyores prenien això. Després tenim la reina Margot, d'Alexandre Dumas, que es va basar en una possible intoxicació real, l'Agatha Christie, que havia sigut dependenta de farmàcia i que de les 66 novel·les que va fer, 30 van ser enverinades. 30 víctimes de les seves novel·les van ser enverinades.
Clar, deve entendre-hi, no?, de química, de components.
I després tenim la Blancaneus, que aquesta us la volia comentar. A veure, realment a la Blancaneus li van fer un favor.
Ah, sí?
Clar, viure treballant per 7 homes, fent el menjar, netejant la roba, netejant la casa, fent un favor...
Una feinada, pobra dona.
Descanses, per mi que es devia fer dormida per escaquejar-se de la feina, perquè allò no era normal.
Allò no era normal.
I que els homes s'espavilessin.
Deixa'm dir una cosa, per favor. Arsènic per compassió, que hem dit Clark Gable, i era... era Cary Grant.
Cary Grant, perdó.
No, jo també ho he dit, vull dir que era a Cary Grant.
Bé, doncs per acabar, anem amb el...
O sigui, Blancaneu... Hem parlat també d'Agatha Christie, has parlat?
Sí,
també?
Agatha Christie, la reina Margot, d'Alexandre Dumas,
ja
Blancaneu...
Ja està, tenim.
Tenim més, tenim la metamorfosi d'Ovidi, el nom de la rosa, que tampoc és menjar, sinó que és de llibre, no?
Sí.
Però sí, hi ha alguns.
La Mercè no, La Mercè no té verina. Va, anem a repassar ja per acabar.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino.
Per rematar-ho, què volia repassar?
La recepta. Vull fer la
però
recepta,
a veure, aquesta recepta avui a mi em fa por.
No.
Pau.
Per recepta que es pot... Que la sobrevius o no?
Depèn.
Ui.
És per sobreviure.
Depèn de tu.
De què serà?
No, hem de ser conscients que cada cop que fem menjar per algú, i a vegades sempre m'agrada ressaltar-ho, som responsables del benestar d'aquella persona. Que aquell menjar que els hem fet sigui positiu, no sigui negatiu. Aleshores, nosaltres vivim envoltats de verins. Com diu la cançó, tenim molts veneno en la piel. I és veritat, tenim bactèries i fongs que són necessaris per la vida, que les tenim en el nostre cos, i que, si proliferen de manera exagerada dintre dels aliments, poden ser tòxiques, poden generar toxines i poden fer mal, fins i tot provocar la mort. Hem de ser conscients de que la manipulació dels aliments que nosaltres destinem per nosaltres mateixos o per altres persones, nosaltres podem ser responsables dels enverinaments, encara que no siguin voluntaris.
Clar.
Val? És una part de finiquitar el programa sent una mica optimista.
Sí.
Aleshores, és molt senzill. Us presento quatre regles que ressalta l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, d'acord? Que són netejar, separar, coure i refredar. Netejar-nos nosaltres, les mans, netejar les superfícies de treball i netejar els ingredients, d'acord? Separar. Sempre separarem el que està cuit del que està cru. Vosaltres a la nevera...
No.
No ho separeu, però ho tapeu. Està tapat.
Sí, amb tàper.
Però s'ha de tapar,
Sí, sí. El producte cuinat i el producte cru no han de contaminar-se. Perquè el producte cru pot portar unes bactèries...
Sí.
O tòxics, i el producte cuinat, en teoria, tu ja l'has netejat, perquè l'has processat d'una temperatura, i aleshores aquella temperatura ha higienitzat aquell producte. Però aquell producte no vol dir que no es pugui tornar a contaminar. Per tant, hem de vigilar que no s'apropi amb un producte cru, o amb un recipient on hi ha hagut
processat. Això jo no ho sabia.
A veure, difícilment t'enverinaràs, que pot ser que...
No, la salmonella. Ah. Ostres, ara fa temps que no passa, però els estius aquí era mítica, la salmonella. No sé si us recordeu d'unes coques de Sant Joan.
A casa l'hem patit, eh?
Les coques de Sant Joan.
Sí, però pot ser que sigui per això, eh?
Pot ser per això, exacte. Aleshores, netejar, hem dit netejar-nos nosaltres, netejar les superfícies i netejar els ingredients, sobretot el que menjarem cru, verdures i fruites. Separar el que és... Com endreceu la nevera, vosaltres? Quin ordre seguiu amb la nevera?
Per buits.
Caòtic. Un buit un lloc.
Aquí, mira, la Paula d'un Tetris. Jugues del Tetris.
Bueno, també pot ser que no hi hagi res. Que hi hagi...
Quan l'obres, poses la mà dins i el que surti.
Com els joves, no? Que hi havia el tomàquet i la pastanaga ballant.
Exacte, sobretot.
En teoria, el producte cru a la part de sota.
Que patinaven sobre gel, les verdures, no?
Que era molt abstracte, aquella
zona. Sí, molt.
Tenim el producte cru, el posarem a la part inferior de la nevera.
Val.
El producte cuit a la part mitja, i els làctics i ous a la part alta. D'acord? Després tenim el coure. Hem de passar de temperatures suficients per assegurar la sanitat, que matem o inutilitzem la progressió d'aquestes bactèries. Els ous han de passar a 65 graus. La norma amb això és que quan un aliment l'has de deixar refredar perquè crema massa, és que està a la temperatura correcta.
D'acord.
Val? Molt bona, aquesta cançó. No l'havia pensat.
Li ha agradat.
Dame veneno que quiero morir, claro. I refredar. L'última norma. Hem dit netejar, separar, coure i refredar. Hem de fer que les coses refredin ràpidament. No deixar que les coses refredin a temperatura ambient. No deixar les coses moltes hores. Per què? Perquè en la franja de temperatura entre 5 graus i 65 és on més proliferen les bactèries.
Carai.
Per tant, és important que quan fem alguna cosa de cuinar que està per sobre de 65, passi el menys temps possible fins a 5 graus.
Opa!
Sense carregar-nos la nevera. Per tant, si tu fas un brou i l'has de deixar quan baixa la temperatura, que està a 60, l'has de separar en petits recipients d'un litre, en comptes de ficar un gran recipient de 5 litres, i posar-lo a la nevera, perquè això farà que la temperatura baixi ràpidament i el temps que aquest aliment està a la franja de risc, que és aquests entre 5 i 65, serà menor. Ja està.
Ja està, ximpum.
Dame veneno que quiero morir.
No, home, no, sisplau, que has de venir dilluns. Pau Gascó, moltes gràcies.
Ah, per cert, gràcies per tornar-me al tàper. M'ha encantat, això. Això fa que dilluns que ve portaré alguna cosa de menjar.
Ara.
De què parlarem la setmana
que ve? De pastissos de poma.
Oh, boníssims. Em tornareu a convidar?
Està bé.
Bueno, si vols.
Perdó, què posa al post-it aquest?
Pau Gascó, fabricació pròpia.
Com a la classe. Vinga. Com al col·le.
La Rosa.
Va, moltes gràcies, Pau. Cuida't, bona setmana.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Què, ho has fet?
No, menjar.
No, ostres, és que ara anava a fer, saps això que menjar?
Ara tira cap amunt, ens sí, ennuegarem.
No, ens farem mal.
Això és perillós, eh?
Ara que estàvem parlant de...
Menjar avellanes així, sí. Amb aquesta lleugera.
A la brava.
Amb aquesta lleugeresa.
I una
no
molt bona, fer. Eh? Saps això que et tires i...
Tires cap amunt. Sí. A mi em fa poc que se me'n vagi tot cap avall.
En sèrio?
Sí. Puta-la! No, t'has xocat amb una dina. Ai! Mare
meva. Com estàs, Francesc Marginet?
Ui, no sé quin dia més raro, tot plegat, no, amb aquest temps... De...
Estàs desubicat. De cop, no saps on ets.
Saps? No, de cop de tardor. A més, avui que no funcionava res.
Vinc, és veritat.
Vinc de la Sagrera, jo. Sabeu que...
Ui, mal dia.
I has pogut arribar bé?
Sí, sí. Res, eh? Era un trosset de no res, que estava allà dalt, vull dir, poca cosa. Però sí, clar.
Bueno, escolta...
Ho han hagut de parar.
O sigui, podem explicar-ho, perquè en Francesc Marginet no ha dinat.
No ha dinat.
Llavors, no passa res, perquè estem aquí, el Pau Gascó ens ha portat, que ens ho ha portat el Pau. Jo això m'ho estic menjant, ja tinc por, perquè ens ha parlat d'enverinaments.
Es veu que hi ha una avellana, Mercè, n'hi ha una, al paquet.
Que no, és que és la dolenta.
Això m'ha dit. Ui, li ha caigut el tap.
Mare meva. Doncs escolta, mira, ho sabrem en directe.
Quina és la bona. Això és la ràdio en directe.
Escolta, que jo us he vingut a parlar d'Igualada.
Sí, quines ganes que en tenim.
Igualada, capital de la noia.
Que, tu, Mercè, que...
Jo vaig bé d'Igualada. Ara vaig de xula, ja veuràs. Però bé, Igualada bé.
Sí? Bueno, va.
Sí?
Ho anem a comprovar.
Igualada.
Capital de la noia.
Vinga.
Que no la noia. L'apòstrof a noia.
La noia.
Sí, és diferent.
Una ciutat que conec prou bé, perquè hi viuen família i amics allà. I la Mercè, per què la coneixes? Perquè has anat de festa?
Perquè he anat de festa, sí, però perquè per anar a Torà has de passar per Igualada.
I vas com a peu, no? Des de Barcelona a Torà vas a peu
No, perquè ja veuràs, hi ha molta gent que agafa l'hispano-igualadina tota la vida.
O l'hispano. Sí,
clar,
un tema.
Et feia parada a Igualada.
Exacte.
Llavors, però clar, Igualada... tu pots baixar o no baixar, eh? Tu baixaves quan feien parada?
No, perquè hi havia... Fins que anaven a Igualada, els busos que anaven a Igualada n'hi havia més, amb més freqüència. Llavors, si tenies pressa, doncs tu després ja et buscaves la vida a Igualada per anar cap a Torà.
És que Igualada és un lloc on es creuen molts camins, no? Queda com el centre de Catalunya, de Barcelona cap a Lleida, de dalt...
Ui, veus
l'avellana?
Ara t'ha anat.
M'he comit una almendra.
Claro. Pobret, aquest ho va passar molt malament.
Francesc, que necessitem viu per...
Ai!
No volem.
Saps allò que et fa plorar i tot?
Sí, estàs plorant.
Oh.
T'es veu o no?
Tornem Igualada, estic estupendo. Vai,
sí.
Mentre pugui seguir parlant...
Res.
Deixeu-me esgobar. Ui, amb coses pitjors s'ha trobat gent
els actors,
a l'escenari. Un dia parlarem d'això.
Un dia podem parlar d'això.
Un dia parlarem d'anècdotes d'aquestes, perquè n'hi ha...
Moltes.
Per parar un tren. La qüestió, Igualada. És que marxem de
seguida. Va, sí, tornem a Igualada. Va.
A la Conca d'Òdena, la famosa Conca d'Òdena del Covid, amb uns 40.767 habitants, és dels municipis més petits de l'Anoia, però més densos, o sigui, més petits de terreno, però amb més quantitat de població. I ojo, perquè hi passa el camí de Sant Jaume.
Ah,
ho sabíeu?
Carai.
El Camino, que...
No.
Jo flipo amb el Camino, perquè passa per tot arreu.
És el que t'anava a dir.
Sí, el que surt de Montserrat, no em miris així. No em miris així, Mercè. Aquest és el...
Per Montserrat, segur. Per Manresa, segur.
Doncs ABC, per Igualada, també.
Però això ja podria ser mentida, és a dir, ja estem... Ja, ja...
Home, jo, des de que dic que començo... Des de que sona aquesta cançó...
ja entrem en terreny de
sí,
concurs.
Exacte, entrem en terreny de concurs. Igualada, d'on creieu que ve el nom d'Igualada?
D'Igualada, perquè... D'Igualada... Una balança, no.
Ve d'aigua. Del llatí aqualata. Però aigalada sonava malament i van dir molt. Igualada.
Val.
És aqualata, perquè significa aqualata un lloc on el riu s'eixampla.
Ah.
I allà es feia...
Ah, perquè hi ha el rec, clar.
Exacte, allà a la Conca d'Òdena es feia com una mena d'estany gros, allà. Mm-hmm. I diu la llegenda que la formació d'aigalada ve d'un mas que hi havia sobre allà al turó d'Òdena.
Sí.
Al costat d'Igualada, tothom coneix el turó d'Òdena. Allà hi havia un masover... que no li aguantava cap jornaler perquè tenia molt mal caràcter. Mira, i va dir allò que tenim, i va dir, vendria l'ànima al diable perquè vingués un jornaler que m'aguantés.
Val.
I qui va aparèixer?
El diable.
Ah, correcte, Marta.
Ai, ja he guanyat avui?
Mig puntet, de moment tens. va venir disfressat de jornaler i li va dir... treballaré per tu...
Només per tu.
Sempre que em donis feina.
Val.
Saps? Mentre tinguis feina, jo faré totes les feines que em diguis. Quan no tinguis res a donar-me, llavors em quedaré la teva ànima. Que per anar disfressat de jornaler, mi això em diu un jornaler...
No
li
està,
dic,
exacte, sí? No està malament com a treballador, eh?
Exacte.
L'amenaça.
Exacte.
Aquesta llegenda és del nom d'Igualada, eh?
Sí, no, del nom, de la formació de la ciutat. Perquè, clar, allà hi havia l'estany. I es veu que quan el masover ja no va tenir res a dir-li,
sí.
El jornaler li va dir... El masover li va dir al jornaler. És que ja jo em perdo.
Li el va diable, dir, per tant.
O sigui...
A veure, per favor.
Aviam. Tenim el diable.
Sí, el diable el tenim,
que
treballant.
Diu mentre, amb el masover li diu... Mentre em donis feina, jo no et robaré l'ànima. Mm. Quan ja no hi hagi feina, tu m'enduc l'ànima. La qüestió és que... quan el masover ja no va saber què dir-li, va dir, doncs buida l'aigua de tot l'estany.
Tota.
D'aquesta aqualata.
Sí.
I el diable, què? Com que té superpoders, una mica, doncs ho va fer.
Bueno.
Ja. I llavors ja no va saber què més dir-li.
I què?
I li va robar l'ànima.
Clar. És que no enganyava ningú, el diable.
No enganya ningú.
No se'l pot acusar de mentir.
No.
Exacte, total, ja ho va dir.
Que llavors allà hi va quedar una mica de terreno. Mm. Perquè es fes Igualada. I és per això que la bandera d'Igualada és com la de Barcelona, una mica, sabeu? Amb les creus de Sant Jordi, les quatre barres, i a sota hi té com unes onades.
Les aigües.
Té les aigües que surten d'aquí. Potser és perquè està edificada sobre aquestes aigües, que és com l'epicentre de pandèmies. Això ens en recordem, no? El 2020,
home, i tant.
Quan van confinar i van haver els primers casos de...
Sí,
de,
a la Conca d'Òdena.
A la Conca d'Òdena, que el van confinar i va ser... bastant terrible aquella gent, perquè ja ho va viure la prèvia, diguéssim.
Des del principi, no, sense esperar-s'ho, van passar de 0-100 aquella gent.
Exacte, sí. Tots tancats i vam dir, oi, pobres aquells. I el que ens venien els altres.
Sí.
Però és que ja va ser així a l'any 1589, quan Igualada va ser epicentre de la pandèmia de la pesta a Catalunya. La pesta va anar venint amb tongades. D'una de les pestes que va venir... aquesta va començar a Igualada. És el que diem, Igualada és un creuament de camins. De Manresa, cap avall, cap al Camp de Tarragona...
Sempre et trobes Igualada.
Era un pas militar,
de pas.
Que en deien.
Sí,
que, per anar a defensar Catalunya, sí. Des del sud. I també de Barcelona cap a Aragó, també s'havia de passar per allà. Era un creuament de camins, amb molts mercats, sempre hi ha hagut molt comerç, i aquell any, el 1589, hi va haver... un brot de pesta que llavors es va escampar per tot Catalunya. És més, hi ha registres de la primera persona que va morir a causa de la pesta, que és el Ramon Teixidor de Lino, pobret.
De Lino.
Sí, i així fins a 117 persones, 117 morts, dels 2.000 habitants que eren. Bueno, persones morts, persones mortes.
Sí.
Per la pesta. Seguim endavant.
Seguim endavant, Igualada.
Perquè, a part de repartir pandèmies, Igualada també té un sobrenom curiós que li van posar els seus veïns.
Sí.
Encara estic empassant avellanes, eh?
No, i això fins any que ve, eh?
Sí.
És que m'he comido una almendra justo...
Ai, mira'l.
M'he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
Fa una mica així. La qüestió... A Igualada sí. tenen el sobrenom de figaters. Per què? Perquè es veu que va créixer una
Fernando
figuera...
Fernando Simón, que estàvem pensant.
A Fernando Simón, exacte. Es veu que va començar a créixer una figuera a dalt de l'església de Santa Maria. Però de Santa Maria no us vull enganyar, sí. L'església de Santa Maria d'Igualada
sí.
va començar a créixer una figuera a la teulada. Mm. I els pobles veïns, per escarnir Igualada, els hi van dir figaters. És per això que els d'Igualada també se'ls diu com a figaters. Els de Mataró són capgrossos i els d'Igualada...
Jo pensava que sabia coses d'Igualada, però no...
És que hi ha
de tant... moment no coneixia res, no? Del
res,
que
marginat. Res.
Hi ha tantes coses que no se saben.
D'Igualada.
Tantes i tantes coses.
A veure, què més ens expliques d'Igualada? També...
No som res, Raga.
Bé, he de parlar perquè és obligat de la indústria de la pell.
Home, això sí que ho té.
Tot el barri del Rec d'Igualada, sí. que és on hi ha ara moltes tancades, però moltes adoberies i moltes sí. fàbriques que es dedicaven sobretot al món de la pell. És per això que tenen el Museu de la Pell, que està ara a les fàbriques... està ara la... És que, a més, és una arrencada, saps? És allò que no te l'esperes...
És com si el Fernando Simón t'anés posseint.
Sí.
És que m'ha comido una almendra.
Fernando!
Fernando Simón era d'Igualada, també, o no?
Com a mínim.
Potser sí, potser és el seu esperit que està aquí. El Museu de la Pell... I que ara hi fan el
REC, sí.
.0, sí. que vosaltres segur que...
I tant,
que hi ha un any,
hem
fet ambients amb el REC .0. Però també hi ha un altre museu curiós.
Quin?
A Igualada, el Rail Home Barcelona, BCN. Encara que estigui a Igualada, en un polígon d'Igualada, hi podeu trobar un museu de trens en miniatura. Hi ha una maqueta ferroviària
sí.
de 200 metres quadrats, en un espai de 500 metres quadrats, o sigui...
gran part del...
Tens per veure-hi. Fins i tot hi ha com una... Vaig veure fotos. Hi ha com una... O us estic enganyant, no ho sé.
Clar.
Hi ha com una pista d'esquí que baixa...
En miniatura, tot. Això és xulo.
Exacte, és decorat maco, com un pessebre, però de trens. Hi ha un total de 3.000 peces de tren.
Uau,
imagina't.
Entre màquines i vagons, o sigui, una bestiesa. Però ara sí, aviam, deixem de parlar de museus i parlem del que és realment important d'Igualada, que és parlar de la festa... de Reis. Això sí.
Això sí que ho té.
Coneixeu el Patge Faruc?
Sí, home.
El Patge Faruc d'Igualada. És la festa més antiga de Catalunya, la festa de Reis més antiga de Catalunya i la segona més antiga de l'estat espanyol.
Imagina't.
I allà, és des del 1895 ho fan, gairebé des de la pesta. Allà, més de 500 patges capitanejats pel Patge Faruc, que és el patge més important que recull les cartes, però hi ha 500 patges que l'ajuden. Evidentment, segueixen els Reis i els ajuden a anar casa per casa, que jo això ho he viscut, que et truquen al timbre i t'entren els patges a donar-te els regals casa per casa. Fins i tot pugen amb escales als balcons de les cases.
Entregats.
Sí, home. Sí, sí.
Això és veritat. Això és veritat
i és preciós i
és molt maco.
Aneu a veure-ho perquè és realment preciós veure la cavalcada de Reis
d'Igualada.
A part d'aquesta, la festa de Reis,
val.
Tenen la seva festa, la seva festa major, la seva festa grossa, que no en tenien prou amb la que organitzava l'Ajuntament, hi va haver una associació, es va formar una altra associació, que és el Festi, que van com incloure tot d'elements festius a dintre la festa. És allò, no es posen mai d'acord. I no en tenien prou amb una altra associació que afegia elements festius, sinó que el jovent es van inventar la collanada.
S'acaba ja el bon temps, però encara queda festa. Aquí neix a Igualada dels joves la collanada. El primer plat...
La collanada és la festa que hi havia el jovent que va dir, aviam, aquí no estan organitzant res per nosaltres.
Això és una collanada, fem una cançó.
Ens anem,
no?
És clar, van dir, ens ho anem a fer nosaltres.
Clar.
I aquest any va fer 20 anys que la celebren.
Imagina't.
I dels actes més característics que fan és l'operació Cigró.
Ah.
Que és una cigronada.
Ah.
O sigui, la gent menja cigrons al vespre.
Sí, que llavors, a la nit.
Llavors l'altuf que se sent per allà, ja us ho explicaré. I es fan actuacions diverses allà. Cadascú escarnint a qui sigui.
Està molt bé, això.
I també fan la tria de l'hereu i la pubilla, de la festa de la collanada. I sabeu què va ser de les primeres, si no recordo malament, pubilla de la collanada?
Qui?
Alba Vergés...
Home, mira.
Vicepresidenta del Parlament, ara mateix.
Clar, home, pobreta.
És d'Igualada, correcte.
Clar. I la que es va encarregar també de denunciar tot Catalunya que la Conca d'Òdena, no?, la limitaven pel tema de la Covid.
Ah, exacte.
Home, i el gran Marc Balcells, alcalde d'Igualada.
Castells.
Castells, perdó. Marc Balcells és el nostre. El Castells, Marc Balcells, que va liderar aquell moment.
També, sí, sí.
I va ser decisiu.
Van ser dos igualadins aquí a peu del canó. Bueno, és que...
Què?
Ai, ai.
No, ja tinc bé. M'he redimit. M'he redimit de les ametlles. Veiem que la festa major, organitzada per diferents associacions, sí, mai ningú no està content, però és que això ve d'anys enrere. Hi havia rivalitat, fins i tot, entre teatres.
Ah, oi,
sí. Però hi havia l'Ateneu Igualadí de la classe obrera, que també era una escola, tenien l'escola, i també tenien el teatre. I en un moment donat, aquest Ateneu... Vaig explicar-vos una història, ara.
Ai.
Aquest Ateneu es va cremar. I per tornar-lo a reinaugurar, perquè el van reformar,
sí,
volien fer la sarsuela de la Corte del Faraón, que en aquell entonces, a principis del segle XX, era una mica impúdica. I és allò, bueno, aquí que anem a... Que hi havia una mica d'allò de faldilles. I hi va haver una mica de rebombori.
Sí.
La volien fer, però al final no la van fer, pel que sigui. No
va,
se sap ben bé.
La van treure.
No se sap ben bé. Qui va apretar molt fort perquè no la fessin van ser els del Mercantil, que eren el teatre d'on...
L'altre teatre.
Sí, on ara hi ha una discoteca que es diu La Sala.
Sí.
Sí, que tu, Mercè, segur que hi has anat.
No la recordo, però és probablement...
Ella és més de Waikiki. Sí.
Doncs allà hi havia el Mercantil, que diguéssim que era més la gent de cèntims. A l'Ateneu és a l'Ateneu Obrer.
Jo tinc un amic que el seu avi era...
Del Mercantil.
El president.
El president del Mercantil, sí, imagina't. De fet, hi havia algun Godó que era president del Mercantil.
Per tant, això que dius és veritat.
Això és veritat. Però sabeu què va passar? No es va representar a l'Ateneu i es va acabar representant la Corte del Faraón dos anys després al Mercantil. Els hi van fotre l'espectacle. Els hi van fotre l'espectacle. Sí, sí, sí. Bueno. Coses d'aquestes que només passen a Igualada, com l'European Balloon Festival, que no sé si l'heu vist mai.
Sí.
Allò que fan...
És xulo, dels globus aerostàtics.
Des del 1997, que a Igualada, al mes de juliol, van inflant globus aerostàtics i els pugen amunt. Però es veu que és de les festes més importants de globus.
És que és preciós.
És molt maco.
I l'aeroport d'Òdena, també.
Sí, exacte. Molt bé, l'aeròdrom.
Correcte.
I és molt maco. Diu, hi ha anys que n'han arribat a enfilar 62.
Imagina't.
Una bestiesa. I European Balloon Festival. No es queden enrere.
Que això no és a nivell de Catalunya o d'Espanya.
No és Catalunya. No és Catalunya en Balloon Festival.
No.
És per això que també el 2019 van ser la ciutat europea de l'esport. Una de les ciutats europees de l'esport. Que entres com una competició amb altres ciutats europees per aviam quina és la millor ciutat europea de l'esport. No van guanyar,
sí,
però sí que durant el 2019 van fer moltes activitats d'allò.
Ens queden res, pocs minuts.
Quina és la mentida?
Per tant,
no, has de fer allò
il·lustres,
que ens agrada.
Però, i també ens agrada saber quins igualadins il·lustres.
Ah, igualadins il·lustres,
qui,
els passarem ràpids. Lloll Bertran,
sí.
Teresa Gimpera.
Sí. Teresa Gimpera?
Sí. Ah. Jordi Savall.
Oh, sí.
Cita Mur.
Sí.
L'Alba Vergés, com hem dit. Carles i Bartomeu Godó, fundadors
de la Vanguardia.
I el més internacional de tots, també europeu, i representant d'Eurovisió, David Fernández, més conegut com a Chiquili 4.
Home, i també d'una altra manera, però bueno, no direm...
I com?
Com?
També amb un altre personatge que feia.
Ah, el personatge que va fer en Buenafuente.
Ah,
sí, sí.
Va fer Llarg de Llums.
Ara sí, repasso una miqueta.
Això va.
Va, jugueu.
Va, repassem ràpid.
Jo tinc 10, que no m'han
comptat. El
10?
El Camí de Sant Jaume, que passa per Igualada.
Camí de Sant Jaume, que passa per Igualada. És veritat o no?
La llegenda de l'aigua.
La llegenda de l'aigua, de com es va fundar Igualada.
Exacte, les pandèmies del Covid i de la pesta.
Sí.
Els Figaters.
Els Figaters.
El Rail Home Barcelona, aquests trens en miniatura.
Sí.
El Patge Faruc, les festes majors i la Collonada i la Cigronada i que l'Alba Vergés va ser pobilla.
Operació Cigró, val.
Molt bé, Operació Cigró, així que ja has anat, l'Operació Cigró.
No, perquè t'he escoltat.
La competició entre l'Ateneu Igualadí i el Mercantil.
Sí.
I això d'inflar globus i de ser ciutat europea de l'esport. Què us sembla?
Va, que és mentida. Jarque, va.
Va, jo dic que això del Rail Home Barcelona no és veritat. Lo dels trenets.
Lo dels trenets. Mercè?
Ostres, tu, és que ara, mira, em fas ballar. I jo estic entre lo dels Figues.
Però és que Figues ja ho va dir la setmana passada, ja...
I?
I la primera, que has dit, la de...
El Camí de Santiago.
Sí. Ai, no, 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 aquesta no.
Lo de l'aqualata.
Sí?
No, va, donar-nos no, no, una pista.
Jo he dit, jo dic lo dels trenets.
Tu dius lo dels trenets.
Sí. Sí?
Sí.
Ai, ai, que se'ns acaba el temps.
Ostres, que ens acaba el temps. Va, jo dic lo dels Figueres, igual.
Ni una ni l'altra.
Oh, mare meva, és que...
Mira que fas molt difícil.
La pandèmia de la pesta no, no,
la pesta? Ai,
no va ser, no va ser l'epicentre.
És que tu volia dir-ho de la pesta.
Igualada no va ser l'epicentre.
Ara, ara, no?
Què?
Va.
Que ens dona temps?
Sí.
Va.
Va, ara que ja hem descobert que és veritat i que no...
Anem-hi.
Anem-hi, va. Si Igualada fos un menjar, quin seria?
Una pizza de figues amb una base ampla perquè hi càpiga tothom, amb tot fresc, de figues, eh? Allò lleuger i fresc, i especial.
I si Igualada fos una obra d'art, quina seria?
Una sarsuela a l'Ateneu Igualadida, la classe obrera, lo tradicional que no va deslligat de lo reivindicatiu, eh?
I una cançó final, quina seria, Igualada?
La del Patge Faruc.
Que maco, el Patge Faruc.
Va,
va,
i traiem...
Harker, ràpid.
Ah, jo?
Vinga.
Va, va, quin?
Ràpid, ràpid, cap a on anem la setmana que ve?
Vilafranca del Penedès.
Home!
Ui, mare de Déu. Aquests sí que s'enfadaran, és un orgull. Que orgull. No,
allà ja...
No, no em buscaré enemics, no em buscaré enemics.
Bueno.
Vilafranca.
Escolta, no et busquis enemics, gran amic. Francesc Marginet, moltes gràcies, de debò, perquè ens has
a fet
jugar, riure i aprendre, també, del nostre petit país.
Ai,
petit país, país petit.
És que és així.
És així. Una abraçada ben forta, eh? Cuida't moltíssim, Francesc.
Adéu-siau.
Va, que nosaltres no tenim temps per més. Us deixem amb Ignasi Miranda i el Sense Distància, i si en teniu ganes de més, demà a 2:45 t'esperem aquí al Fabricació Pròpia. Que vagi bé.
Aquí, el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.